El matí de Ràdio Sabadell. Cada dia de 2:15 fins la 1 del migdia.
Bon dia, aquí la Beni, com està? Doncs la Viri i la Vitxi, que avui estic molt contenta, estem totes, les fundadores
de l'Imperi.
Sí, tornem a ser
totes, sí, sí.
Com us trobem, amb ganes, Avui jo crec que gaudirem.
Del tot.
Les Valquíries.
Les Valquíries i el nostre creador, Ramiro.
I el creador.
Fernández, hola. Bon dia, com estàs?
Bé, vosaltres?
Sempre bé. Més un divendres, no? Jo crec que la vida es veu amb una altra actitud, també. I nosaltres ja sabeu que en aquest imperi doncs, ens encanta sempre convidar doncs, algun sabadellenc o sabadellenca perquè ens acosti també la seva mirada i les seves opinions. I avui tenim una convidada, com sempre, de luxe, a la nostra secció...
La cadira sorpresa.
Avui doncs, ens visita la Maia Creus, que ja sabeu, ets professora d'art contemporani, investigadora cultural, comissària d'exposicions i membre també del Consell de Redacció de la revista Quadern. I avui ens ve també doncs, a parlar d'una altra gran artista, la Fina Miralles.
Exactament.
Molt bon, bon dia, Maia. Com
bon
estàs?
Dia. Bon dia, gràcies per
estar aquí. Com sempre, creant, no? Ja pensant...
Sí, forma part del fer de cada dia.
I a més amb la Fina Miralles, no? Que jo crec que avui que reflexionarem sobre l'ego, no? Sobre aquesta societat Montse tan individualista també que tenim, jo crec que la Fina representa uns valors totalment antagònics.
Exactament. És una persona tan que ha transcendit l'ego, ja està en un punt que està més enllà del jo, no?
Que bonic, quan s'aconsegueix això, Maia, transcendir l'ego. Jo crec que és un repte, que ja siguis artista o no, costa molt,
Sí. Precisament, el títol de la propera exposició que estem preparant de la Fina, amb tota l'obra feta a partir de l'any 84, que està dipositada al Museu d'Art, té com a títol Fina Miralles... des de més enllà del temps. És a dir, això parla d'una manera molt senzilla d'aquest ego que ella ha situat en un lloc ampli, universal. Ella diu, jo parlo en nom o fent transitar tota la humanitat sencera. Ella no parla des d'ella, sinó que procura aquesta veu de totes, de tots, aquesta veu universal, profunda, que ve més enllà del temps.
Sí, exacte. Que nosaltres em sembla que aquest imperi el vam començar parlant d'això, d'aquella veu interior, no?, que també et ve, no?
És veritat, sí.
De més enllà, Maia, tu que també doncs, ets comissària, no?, de tantes exposicions. Normalment els artistes per això també han de tenir, no?, i alimentar una mica doncs, l'ego, no?, almenys als inicis, no? També tu has de creure també doncs, amb el teu art, amb la teva aposta.
Absolutament. És que l'ego de l'artista és l'ànima i la creativitat és l'espiritualitat. I si no hi ha ànima vol dir que no hi ha ego i per tant no es pot crear. La creació de l'artista és una mica rememora la creació del món. I el món que coneixem hi és o podia no ser-hi. La creació de l'artista, les seves creacions també ens porten un altre món. I es necessita molta energia, molta força, molta soledat, molta ànima per dur a terme això. I a vegades ens fixem més en aquest acte social de l'artista quan surt a les exposicions, i no parem atenció que s'hi juga en la vida. S'hi juga en la vida, perquè la seva aposta creativa és un acte de llibertat molt profunda, que necessita molta soledat i molta retirar-se i apostar. Estem parlant d'artistes que fan una obra autèntica, és a dir, lligada amb la seva veritat. No?
Totalment. Pensava en tu també, Barderi, amb aquesta mirada, no?, també que sempre tu dius que mires cap endins, no?, a l'hora de crear.
Jo penso que
que l'artista ha de tenir un ego dilatat, l'artista, el creador, l'escriptor, ha de tenir un ego dilatat perquè és molt pretensiós pensar que allò que tu fas pot interessar algú més que tu. És molt pretensiós això. Per tant, has de partir d'un ego. Però, per altra banda, amb els egos pots fer moltes coses. Pots acabar amb una relació autorreferencial, neuròtica, egocèntrica, de malic immens, i en canvi hi ha un gest de generositat de dir, jo amb aquest ego que no me l'aguanto sola l'he de compartir, però a la vegada he de fer alguna cosa interessant pels altres. Per
com
tant,
si
és
fos
un
una catarsi, no?
Si també transcendeixes a la generositat és interessant, però si no, pots acabar també, també és un tema de com gestiones tu, com sostens la vida. Hi ha una frase molt bonica de l'Emily Dickinson que diu, tothom ha de carretejar la seva porció de nit. I en aquest sentit jo penso que la persona creadora necessita carretejar aquesta porció de nit, però si em dona un tros de cel als altres, transcendeix l'ego. Però si no, es queda amb el seu propi malic, que és un forat negre sense fi.
Sense sortida, no? Ramiro, que tinc moltes ganes també d'escoltar les teves reflexions.
Sí, home, esclar, jo com ha dit la Maia, per tenir contacte amb la teva ànima ha d'haver-hi un acte molt introspectiu, o sigui, que has d'estar molt pendent de tu mateix, que no vol dir parlar de tu mateix, són dues coses molt diferents, esclar. Però esclar, si no tens contacte amb la teva ànima, no coneixes ni les teves deficiències, no coneixes res i no pots treure profit també de les teves pròpies, diríem, facultats innates. I llavors, en el fons, és ser fidel a el que un és i ja està. Però, esclar, sempre enfocant allò cap en fora, perquè si no és el que deia la Montse, que és una cosa molt cansada, eh? Sí.
I tant,
els
i
artistes
tant.
Que només parlen de les seves referències i tot això, acabes una mica cansat, oi?
Però vivim en un context, no?, o en una societat que potser, no?, ens empeny això, a potser no transcendir, sinó alimentar massa, no?, doncs
sí, sí, perquè com que en el món comercial el de les marques és tan important, en el fons l'artista és una marca més. Clar. I busquen aquestes coses facilones d'identificació, sí, que, bueno, allà acaba.
Aquest aspecte,
ai, sí, digues.
No, aquest aspecte precisament és quan focalitzem l'ego de l'artista des d'aquest acte social que són les exposicions, que són ara, no, tota una festa, tot un lloc de trobada,
fins i tot performance,
exacte,
i de tot.
Exacte. Sí, sí. Llavors aquí es afavoreix aquesta mirada exterior de l'artista com una figura d'èxit. I en canvi, més que mirar l'artista, jo penso que valdria la pena mirar les obres.
Bona reflexió aquesta.
L'obra que, clar, jo sempre dic, hi ha una metàfora que m'agrada molt, que és que quan fa temps que no hem vist una amiga o un amic i ens arriba de viatge, li obrim la porta i li parem la taula, no? I li preguntem, d'on vens, com estàs? Aquesta cordialitat i aquesta simpatia és la que m'agradaria molt que tinguéssim amb les obres de l'artista, no? Que no les desconeixem, però que li, amb aquesta humilitat i amb aquesta cordialitat li preguntéssim d'on vens, on vas, què em dius, no? I llavors, aquest acte íntim i perceptiu amb l'obra, en la societat que vivim, no ens l'han ensenyat, no ens la potencien. És a dir, ens expliquen, no? Ens fan visites guiades, sí, però no ens afavoreixen en el silenci parar a la taula, ser cordials, simpàtics amb l'obra, empàtics, i dir, què em diu aquesta obra a mi? No? Això a mi m'impressiona, em posa la pell de gallina, sí, francament, és com quan miro un gran paisatge que m'enamora, no?, i que em parla d'altres coses. L'obra té això, té ofici, molt, però té aquesta ànima.
Sí.
I llavors hem d'anar a buscar això, no?, que ens parli directament a nosaltres.
Això que diu la Maia és veritat, però per arribar a l'obra d'aquesta manera, diríem, despullada, i o sigui, aprendre-la, o sigui, que et parli ella sense informació i que et parli per ella mateixa, és un acte que és molt difícil de poder-lo fer.
Sí.
Perquè, o sigui, has de tenir molta informació per desprendre't de la informació. Per exemple, quan vas als museus, quantes vegades hem vist la gent que mira abans l'etiqueta, o sigui, la fitxa tècnica del quadre que el quadre, llavors diu, ah, vale, és del Tàpies, llavors me'l miro amb més deteniment. I si és d'un altre, potser passa de llarg. I moltes vegades passa que hi ha obres de pintors menys importants que són grandíssimes
i tant,
i obres de pintors molt importants que han sigut fiascos, o sigui que no han sortit bé. Llavors, esclar, quan et presentes davant de l'obra sense aquesta informació preconcebuda, ets capaç de poder veure el bo prescindint de qui ho ha fet i tot. Això és l'ideal, però és difícil, sí, això,
molt,
Maia,
molt.
Oi?
Ens haurien de, les, de... des de la infància,
sí,
no?
Tant. Sí.
És aquest el gran repte, per mi, de futur, com diuen aquests dies que estic fent entrevistes als artistes de Sabadell, tots em diuen educació, educació, educació. Que educació no vol, només vol dir ensenyar a les criatures a estar en silenci i a veure i deixar-se emportar per el que veuen.
Mm-hmm. Educant la mirada, no?
Educar la mirada,
sí.
Doncs a...
I l'autopercepció, no?
Totalment.
Escoltar la teva ànima.
Que interessant.
Perdó, el que dic una cosa, que quan s'educa, per exemple, els enòlegs eduquen el paladar.
Exacte.
Per saber notar si un vi està més bé o està més malament, però això requereix una educació del paladar, que no és una educació intel·lectual, però és una educació de la sensibilitat. Clar. Llavors, en el món de l'art, moltes vegades crec que és aquest tipus d'educació que no es pot explicar en paraules, però que a vida d'haver vist moltes coses, acaba de saber, com tu, Montse, amb la literatura, que llegint quatre pàgines d'un llibre ja saps més o menys...
Això m'ho va dir l'Anna Maria Moix. Sí. Que dic, com és que fas les crítiques literàries tan ràpid? Diu, amb dues o tres pàgines el llibre ja em cau o no de les mans. És veritat, tens un... Però això és...
Clar, l'experiència
és
el que deia el Daniel, no? Daniel Penac, no? És a dir, clar, posa't el llibre davant i si et cau, deixa'l caure.
Clar.
És el més important. I amb els quadres o la resta d'obres d'art també, no?
Passa. I algú s'educa anant a moltes exposicions, veient molta música, escoltant molts quadres, veient molt cinema. Mm-hmm. El cinema és molt representatiu. Quan tu el diumenge a la tarda la sèrie B, aquella pel·lícula de classe B, ja no l'aguantes, és que has vist bon cinema.
Exacte. Això és interessant, tot el que dieu, perquè realment, clar, al final la cultura, nodrir-nos de cultura, ens transforma, no?, com a persones, i això, doncs, clar, al final tens aquesta experiència i saps triar i destriar. Seguim sumant veus. Ara l'escriptora també, Cari Santos, crítica també literària, que ens parla també de l'ego dins de l'àmbit creatiu.
Tothom sap que els creadors, els escriptors, els pintors, els cineastes tenim molt mala fama de tenir un ego enorme. Jo em fa l'efecte que no sóc sospitosa de dedicar-me a la vanaglòria personal i no em pentino l'ego, però mira, sí que vull trencar una llança per aquests egos tan enormes, tan inflats, que de vegades es troben en aquests gremis creatius. I vull trencar una llança perquè són oficis, són dedicacions, són vocacions que es fan en soledat, i es fan en soledat convivint moltes vegades amb situacions molt incòmodes, amb preguntes molt incòmodes, amb dubtes, amb temences, amb la incertesa de no saber si allò que estàs fent agradarà, a qui agradarà. T'hi jugues molt, perquè a més escrivim amb tot allò que som, escrivim amb tot allò que sentim, amb tot allò que hem viscut, patit, temut. Per tant, ens impliquem molt també en allò que escrivim, per evasiu que sigui el gènere que tractem. Mai es pot escriure des d'un altre lloc, sinó des de la memòria i des de l'experiència personal. Per tant, hi ha tot això en joc i també molta por i també molta soledat. Ja ho diu Murakami en aquell llibre tan fantàstic que es diu De què parlo quan parlo d'escriure. Diu, qui no vulgui estar sol, que no escrigui, que no es faci escriptor. Doncs és ben cert, qui no sàpiga estar sol, val més que es dediqui a una altra cosa. I això jo crec que és una disculpa, perquè de vegades l'ego no deixa de ser una reacció a totes aquestes coses, no? Necessites com donar-te aires, com donar-te una importància que de ben segur no tens, perquè ningú té més importància que un altre, i no hi ha cap motiu per mirar els altres per sobre de les espatlles, no? No n'hi ha mai cap, en ningú, sigui qui sigui, però jo els disculpo amb tendresa aquestes persones que tenen un ego tan gran, doncs perquè dedicar-se a això tantes hores, amb tanta soledat, és una mica dur. I ho sabem aquells que ens hi dediquem. També és molt plaent, però és una mica dur.
Doncs és plaent i dur, m'ha encantat que els disculpa amb tendresa, Hauríem de tenir també més empatia, més tendresa amb tothom.
Sí, sí. Els disculpa i ens autodisculpem amb tendresa, segur, perquè parlem dels altres i també som nosaltres els altres.
Totalment. Quantes veritats, Avui, com sempre, doncs, amb totes aquestes reflexions, que la veritat és que em sembla molt interessant, afegim una altra, l'actriu sabadellenca, la Rosa Renom, que també doncs, té molt a dir sobre aquest tema.
I és aquest viatge que és difícil, perquè l'ego és una mica la palanca des d'on partim, però també és una mica l'obstacle. I al mateix temps, aquest ego Rosa Renom és la que quan fa un personatge doncs vol que li surti bé, vol que la gent l'estimi, que li agradi, i clar, i una mica doncs és contradictori, oi que m'entens? Però què hem de fer? Doncs és això, anar contra l'ego. O sigui, a partir de l'ego, anar a carregant-se'l. Sí, l'ego és com un fals miratge. A mi sembla que ens hi enganxem, però penso que el teatre té aquesta gràcia, que de cop hi ha moments, el que se'n diu la catarsi, per exemple, que és que passen coses que tu vas més enllà de tu mateix, que tu no controles, que és una cosa que passa més enllà dels teus límits, i això, o fins i tot més enllà dels límits dels espectadors, i això és el que és màgic, que ni egos ni punyetes, passa una altra cosa, és màgia, i ja està. I l'ego, doncs no, doncs la màgia pot matar l'ego, i això està bé. Passen a l'escenari i passen amb moltes coses, vull dir, el pintor que de cop pinta un quadre, que amb ell mateix es queda parat, perquè no, és com si no l'hagués pintat ell, i l'espectador que ho veu també de cop, un dia veient una obra, es queda com parat perquè l'ha fet anar a un lloc que tampoc ell no controla. I em sembla que és la gràcia, una mica anar a aquests llocs fora de control, diguéssim, fora dels límits més que fora de control. Això és el que ens fa créixer, no?, una mica.
Ai, m'ha encantat aquesta dualitat, i que la màgia doncs pot amb l'ego, afortunadament,
Sí, afortunadament. Això,
recordo la Núria Espert, que s'havia trencat el braç, estava pobret, té una edat, estava fràgil, tal. Va pujar a l'escenari i va fer l'orca com si tingués 30 anys. Va sortir de l'escenari i va tornar a tenir els 80 anys que té, perquè passen coses inexplicables que tenen a veure no amb l'ego, sinó a com tu et poses com a transmissió d'alguna cosa més gran a tu. No? La paraula de l'orca, no sé...
M'encanta això, com aquesta... No, sí, la paraula és màgia, no? Aquesta transcendència, no?, que pot, doncs, contra els obstacles i també fins i tot contra l'ego, que jo crec que és el monstre que ens acompanya a tots.
Clar, és que a vegades... hi ha una moda d'entendre la creativitat com a autoexpressió, que n'hi ha molt, de fet. Però també és veritat que jo conec molts artistes, i ara en parlaria de dos, que són sabadellencs.
Digues,
que són exemple d'aquesta transcendir l'ego. Primer parlaria de l'Enric Majoral, joier, que recentment li hem fet una exposició, un llibre dels seus 50 anys de creativitat. Ell té una forma de transcendir el seu propi ego, portant tota la seva obra en el lloc. És a dir, les cultures del lloc, les cultures, les paraules. Ell s'ha transfigurat totalment amb la Formentera i la cultura mediterrània que li ve al darrere des dels fenicis. És a dir, totes les seves joies, malgrat, tot i que tenen un gran nivell tecnològic i artesà, tenen aquesta reverberació de que no parlen d'ell. Ell dialoga amb la matèria com un univers viu, amb la pedra, amb l'alga, amb la llana, amb els materials. Llavors, aquí les seves peces ens parlen no tant d'ell, sinó aquesta reverberació, aquesta energia que té la matèria i la pròpia naturalesa. Aquest ego que es desfà en la materialitat de la vida mateixa té una altra manera de fer-ho, la Fina Miralles, que, com deia abans, no? Ella diu l'art fa visible lo invisible, i el que és invisible és precisament tot aquell memorial humà, que memorial és l'última obra, és l'última gran obra a partir de la qual tanca el seu...
Ella fa tot un repàs a la seva trajectòria,
És una obra totalment simbòlica, i recull aquest memorial humà. És a dir, ella desfà el seu ego atravessant aquesta memòria humana. Són dues maneres, una amb la matèria i l'altra amb l'esperit, per dir-ho d'alguna manera, però s'obliden d'ells mateixos, s'obliden i es desfan, es desmembren.
És, diríem que és la idea clàssica de l'artista mèdium.
Exacte, no? totalment.
Un mèdium que capta un moment de l'època, una època, capta un sentit, un sentit que està aquí a l'aire i l'únic que fa és donar-li forma i transmetre'l. Aquesta és la idea clàssica de l'artista, que és molt maca.
És un que deia la Rosa...
No, també és en aquell moment que tu ja no ets tu, el moment que ets un intèrpret real d'allò que passa, et transformes amb el personatge o tu ets una traducció d'allò que passa a la realitat, és a dir, tu absorbeixes la realitat i la transformes en obra, o pots veure de tu mateix, i que és una mica l'altre sentit, no ets el creador a partir d'allò que tu tens a dintre, i aquí és potser quan creix més l'ego, no?
Sí. És una idea molt maca, però esclar, els que vam anar a la conferència del Benet Casablanques l'altre dia sobre el romanticisme, la irrupció del romanticisme en el món de la música, en el seu cas, queda molt ben explicat que, esclar, la idea aquesta del jo és una idea bastant recent, que va començar a finals del segle XVIII. O sigui que abans l'artista era sempre un mèdium, sempre, ni firmaven.
No, ni firmaven,
ni tan sols firmaven. Però esclar, quan va arribar la idea del romanticisme, en què van estar pendents de les emocions...
I del jo.
I del jo, que això va transformar...
I del geni, el concepte geni.
Llavors neix el geni.
Que això va transformar els llenguatges expressius, perquè van necessitar un llenguatge molt més lliure per poder expressar aquestes coses tan incontrolables i poc formals. Esclar, tota aquesta tradició que ara porta, que 200 anys, posem el cas... Sí, és de la que estem bevent ara, oi?
Sí.
I de la que s'ha alimentat molta part del segle, de l'art del segle XX, clar, que ho ha portat al límit.
Ara ens alimentem.
I té aquest doble tall, que realment veus de la intimitat i pots crear coses totalment noves, però també alimentes i fas créixer uns egos que a vegades l'artista acaba sent presoner del seu ego, del seu personatge i de tot allò que ha creat.
Clar, però... Ai, perdó.
No, volia dir que tota aquesta tendència, diríem, ha arribat a explotar-se fins a un punt tan exagerat al segle XX, que potser n'estem una mica cansats, no?
I llavors és quan confonem, idolatrem l'artista i no l'obra.
Sí.
Llavors, quan arriba aquell moment que deia la Maia, l'important és l'obra, no l'artista, i nosaltres ens focalitzem en l'artista i creem un personatge ja independentment de la seva obra, i el que ens importa és aquell personatge.
Clar, però entremig hem passat dues grans revoltes, que són la de Mallarmé i la de Rimbaud. Mallarmé diu, punt zero.
Que és una utopia, esclar.
Clar, és una utopia, però va ser necessari per netejar
tot
l'academicisme, el llenguatge per llenguatge. És a dir, va haver-hi una malaltia del llenguatge. I aquest jo romàntic no es va deixar anar tota una pulsió damunt del llenguatge de la pintura, i la còpia de la còpia de la còpia... per resumir, academicisme va matar aquell llenguatge.
Llavors, perquè estava exhaurit, perquè era una via que ja no es podia anar més enllà.
No es podia. Llavors, la gran revolta va ser Mallarmé, punt zero, Malevich i Rimbaud. Jo no sóc jo sóc molts d'altres.
I els dadaistes, esclar.
I els, sí, per descomptat, però són hereus d'això.
Sí,
Llavors, clar, això han passat el segle XX, som hereus d'això, però això també s'ha esgotat.
També.
I també la gran revolució feminista. També. De la dona dir, fartes de que no compteu amb nosaltres.
Això, aquesta reivindicació. I ara que dius això, anem
a
afegir a una dona
totalment,
que també reivindicativa, una artista visual especialitzada també en pintura, en videoart, una artistassa. Francesca Llopis, bon dia, benvinguda a l'Imperi.
Hola, bon dia.
Avui estem reflexionant sobre, doncs, això, no? L'ego, el jo en l'àmbit creatiu i sobretot en aquesta societat del consum, que moltes vegades, com dèiem, doncs, prioritza, doncs, l'artista i no l'obra. Què en penses?
Ah, què en penso? És complicat perquè l'ego és un tema important a abordar i a vegades necessari, perquè sense ego no podríem pas fer el que fem els artistes, no? Això està clar. El que passa que l'ego també pot ser molt desmesurat i pot ser realment un desastre i provocar situacions com les que últimament estem vivint amb algun artista a Barcelona, no? La cosa és que...
Penses en una òpera, oi, em sembla?
Penses
en alguna òpera?
Sí, una òpera, una escultura que està penjada com una verge,
sí, no?
Com si fos de Lourdes, bueno, una cosa espectacular, sí, espectacular i horrenda.
És per plançar.
Com?
És per plançar-hi.
Sí, és com per donar-se compte de l'ego el que pot acabar fent i destrossant, no? Vull dir, un ego sense mesura, no? I això passa, hi ha artistes, hi ha gent, hi ha... no solament artistes, hi ha gent que té un ego desbordat que, bueno, que ataca molt. Llavors, amb les dones, doncs, diria que tenim que treballar en l'ego, no? Perquè ha sigut tan xafat durant la història, no? Que moltes vegades no ens donem compte que tenim veu i no la fem servir.
No? A vegades, sí. A vegades fins i tot, no? Tenim aquell impostor, no? Aquella veu que ens diu que malgrat l'èxit, no? Que tenim, no ens el mereixem. Que per això a vegades també necessitem aquest ego. És difícil trobar l'equilibri.
Per això penso que l'obra de moltes dones és tan bona perquè ha estat feta amb tots els impediments del món i amb una sinceritat absoluta, perquè mai ha estat pendent de si agradaria o no agradaria, perquè pobretes ningú els hi feia cas.
Bueno, la Fina té una idea, la Fina Virola té una idea molt bonica, que és que el fet de ser excèntrica, és a dir, no estar situada al vell mig, al centre, això permet una llibertat i una transgressió que una persona que sap que està al centre de la creació, que és l'home, i que s'espera la seva obra que s'interpreti, no té la llibertat a vegades que ha pogut tenir les dones. Estàs d'acord, Mari?
Sí, jo crec que hi ha bastanta raó amb això. És a dir, quan treballes als marges i estàs en aquesta cosa com més, no silenciosa, però que no estàs apuntada tot el rato, no? Tota l'estona t'està veient, no? Tens com bastanta més llibertat, com també quan ets més gran, que és un altre dels fenòmens, no? Que amb les dones ens passa, que
totalment.
Amb l'història de l'art es pot veure, no? Que moltes dones que ara coneixem, que són super reconegudes, quan se les ha reconegut, ha sigut a partir dels 60-70 anys, abans no. El qual ens ha permès, o ha permès, poder desenvolupar un treball bastant interessant, perquè... bé, sense pressió, no? Vol dir, sense aquesta pressió mediàtica o, no sé, exhibicionista, per dir-ho, no?
En el teu cas t'has sentit lliure? Perquè, clar, tu també ets una dona, un artista d'èxit.
Ara, últimament, sí, ara, últimament, sembla que és així, no? És això que et deia, ja tinc una edat, i a partir d'una edat sembla que ara sí que et reconeixen, no? El treball que has fet i que portes fent durant anys, no? Tota la vida, sí.
Això passa, no?, habitualment, també, Marderi.
Bueno, jo penso que és molt fàcil per a una dona ser una novetat i d'entrada ens esperen amb molta il·lusió, però per fer una cosa, i després desapareixen.
Sí.
Després el que és difícil és la segona exposició, el segon llibre. La primer penso que és com una mena d'indústria que necessita cares i productes nou constantment i t'ho fan fàcil d'entrada.
O ara, difícil, no? Que també està com molt de moda, no? Aquesta quota, doncs, femenina,
de dones.
No? De dones.
Però la dona representativa, no la dona que és un corpus general que actua i que pot... Hi ha l'estrangera, la senyora de... la jove locadeta, la sexy, o sigui, hi ha molts prototips, no?
Sí.
Però quantes escriptores, per exemple, més enllà de l'Najat coneixem, per exemple, marroquines, no? És com una que es representa com a prototip de... I això penso que no, que hauríem de tenir, ser moltes i que hi hagi un corpus de gent capacitada per treballar i viure d'això. No les, no? Les dones excepció, no, Francesca?
Clar. Clar, no, i el que dèieu d'aquesta cosa de la novetat, que deies tu, jo recordo a la joventut, érem la novetat, ostres, hi ha dones artistes, no?, i dones joves, no?, i llavors ens trucaven o ens feien fer coses i tal, i després, clic, oblidades, no?, en lloc d'anar sumant, que és això altre que també dius tu, no?, que és que hi ha d'haver-hi una representació ampla, no?, no solament... puntual, no?, que és el que tendim. El que passa que amb l'art sempre es tendeix a puntualitzar aquí, no?, a fer com un, no?, o una, perquè és que resulta que sembla que no puguin haver ningun grup o una generació, no?, sembla com que tot acabi sent individualitzat, no?, com l'artista únic, i això és molt dolent, tant amb... o sigui, jo crec que és molt negatiu perquè dona una dimensió... molt, no sé, minsa, migrada, poca, no? quan en canvi si es parla de generacions d'artistes, siguin, jo crec que dones, homes, no, seria molt més interessant i complet, no? I això inclouria moltes més dones també dintre d'aquest tema, no?
Totalment.
No. I tant.
Sí. Jo també us volia fer la reflexió, ja que parlem de l'ego, clar, els artistes avui dia amb aquestes plataformes, amb tantes xarxes socials, no?, que a vegades sembla que fins i tot us pressionin, no?, a ser-hi, encara que no vulgueu, doncs alimentar aquest ego, no?, a veure quants likes té, doncs, la vostra obra, el vostre llibre...
Què en penseu? Jo he de dir que estic bastant... No fora, perquè sí, tinc Facebook i tinc Instagram, però la veritat és que passo. El que passa és que també està bé, perquè saps què passa? Que també estem en un món molt solitari nosaltres, no? Estem treballant molt dintre de l'estudi, a la taula, i parlar de la teva obra és complicat, no? A vegades, llavors, sí, a través d'aquestes eines pots rebre inputs que et diuen algunes coses que també està bé que te les diguin, perquè si no és com... No? Estàs allà i...
M'encanta aquesta reflexió, com sempre suposo que és, doncs, això, trobar l'equilibri, no? A nosaltres, doncs això, doncs al públic ens encanta també tenir els artistes accessibles.
Clar. Sí,
Francesca, i això va molt bé també, perquè quan fas exposicions a fora, els d'aquí et diuen, què, encara pintes? Sí, però si passo el dia fent exposicions. I, però esclar, si no se n'enteren...
Si no surts a les xarxes, sí, no existeixes.
Té aquesta part bona, no, també?
Clar.
Però, sí, bueno, sí. En el cas aquest també penso que en la nostra vida és molt important també aprendre a estar en silenci, eh? No estar tot el dia ensenyant el que estàs fent, perquè, oi?
Sí,
no, també ens agrada a nosaltres això, no haver d'estar pendent sempre d'ensenyar i ensenyar i ensenyar.
No, però mira, això que deies, no?, de que sí, si no fas servir aquestes eines, i com que no pots estar exposant tot el rato, i a més si exposes fora, i és com aquí ningú se n'entera perquè la premsa i tal no diu res del que fem fora, clar, doncs clar, és l'única manera que tens com de dir, mira, veus, també he fet aquest projecte i estic existint,
sí,
perquè si no, de veritat, sí, sí, d'aquesta cosa encara pintes, sí, me l'han dit a més d'una vegada.
També, no?
Sí. 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 I llavors et queda, a l'ego sí que llavors et fa com...
Per això jo crec que és la part bona de les xarxes. Les xarxes et fan més lliure, perquè tu pots comunicar el que vols, quan vols i com vols, també.
Exacte, sí, 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 sí.
Però almenys com a mínim... Pots anar i marxar-ne.
Pots entrar i sortir.
Això també és interessant, sí, sí, pots entrar, sí, i sortir,
entrar,
no?
I sortir, diguem, quan vulguis.
Han anat més aviat bé que malament.
Sí, sí.
Té els seus problemes, sí, com sí, tot, però més aviat
com tot.
Bé.
A diferència de la història de l'art, tornant amb el tema feminista, que hi ha un punt inflexiu amb l'oblit de les dones, que és la història.
Sí.
I va haver-hi un moment, que això està estudiadíssim, és a dir, les dones sempre han estat en el món de la, des del neolític, precisament.
Sí.
Llavors,
sí,
hi va haver-hi un moment, però explícit, que és a partir dels primers del segle XIX, amb el liberalisme masculí, amb un patriarcat desbordat, amb un ego que se'l trepitgen, doncs van, amb una metodologia absolutament estudiada, van fer fora les dones de la història de l'art, de la història de la ciència, de la història de la filosofia, de la història de tot. Per tant, hi ha una responsabilitat molt, molt gran aquí, i molt explícita, que és la història de l'art com un gran àmbit de repressió.
I una altra cosa que em sembla molt forta és el capital sexual de les artistes i de les creadores. És a dir, jo vaig estudiar exhaustivament tota la hemeroteca en relació a la Marta Carrasco. Qui són els validadors de la teva obra? Els crítics. Els crítics. Tu surts a ballar, hi ha un crític a La Vanguardia que et farà la Francesca fa una exposició, hi haurà un senyor que és crític i li dirà, sí, si és bo. Per tant, hi ha uns crítics. Sí, les primeres crítiques de la Marta Carrasco semblaven bavejadors, amb palmats,
que
era un fàstic.
Com el jutges aquest de les violacions.
Mujer de rompe i rasca cuando salió. Una avidesa, no? A mesura que la Marta Carrasco s'ha fet gran, qui és l'única que va dir, senyores i senyors, quina obra? Que és la Perra de Nadie, la Isabel Cuixet. Perquè després ja no era tan bona la Marta Carrasco, ja repetia. En el moment que ja no se la volien trincar...
Sí.
És que ho tinc clar. El moment que ja no se la volien trincar, ja no era tan bona. La cosa de que la... Ostres, que guapeta aquesta escriptora, que no sé què, que sembla aquí la Sofia Loren... Espera't als 50, espera't als 60, la que canta, la que exposa, no sé què, perquè ja no té capital sexual. I els tios ja no se la volen trincar, ja no és tan bona. Cuidado, eh? Escolta, hem de buscar altres interlocutors que ens diguin molt bones que som, i necessitem ties que siguin crítiques, que estiguin allà i que ens donguin el valor que tenim al marge del nostre capital sexual. Perquè si no ho tenim, fotudíssim, a mesura que... Jo l'ho he tingut sempre fatal, però hi ha gent que s'ho passa molt malament, amigues clar, meves, perquè deixen d'estar bones...
Totalment d'acord.
Amb la mirada masculina, parlo.
Sí. Però al final sempre també busquem doncs, aquella mirada d'aprovació, no? I clar, també és difícil després veure
com a representant
que estàs a l'Olímpic
del sector després... masculí, digues.
Sí, no, jo haig de dir tot el contrari, que, per exemple, i la Maia ho sap, en el món de l'art, precisament, tot l'aparell crític està més representat per dones que per homes.
Ara sí.
Sobretot des dels anys 80 fins ara, que hi havia totes les crítiques de Barcelona, tot eren dones.
Sí.
Pràcticament.
Sí.
I llavors l'Edipo també fa un efecte, això.
Parla'ns de l'Edipo.
Que tu coneixes bé.
L'Edipo també té un efecte, perquè, clar, molts d'aquests artistes homes dels quals parlem, o no volem parlar ara, han estat absolutament suportats per un sector de la crítica, dones, que ara es defineixen com molt feministes i tal, però a l'època eren, bueno...
Li deien les tietes, te'n recordes? Sí. Els hi deien les tietes.
Doncs pues aquestes tietes van fer un poc favor a les dones. Sí, perquè no ens van a suportar gens, per dir-ho clarament. Estàvem molt per tots aquests homes tan famosos, tan fantàstics i tan prepotents, no? I llavors, clar, estaven encantades. Vull dir que també el problema moltes vegades a nosaltres, a les dones, és són les mateixes dones que...
Quin desastre, ja que no ens en sortim ni quan les crítiques són dones.
Exacte.
És veritat o no?
Així tenim la batalla perduda, eh?
Estem fotuts.
No està perduda, però vull dir-te que és veritat, vull dir, les dones costa molt fer aquest exercici de dir, digue'm un nom d'un artista, no? I el primer que s'ha atacut és un home al davant, no? Pues no, s'ha d'una, s'ha de plantar i pensar. I llavors quan penses dius, és igual, aquest com aquesta, per tant dic aquesta, no?
Totalment.
És que és un exercici, jo personalment ho vaig aprendre fa temps i cada vegada que em fan una entrevista ja diria noms d'homes, ja els diria, però paro i penso i dic, pues no, la Meret Oppenheim, la no sé qui, la tal i que qual, i llavors... Si són dones que em fan l'entrevista, ho agraeixen molt, també, perquè hi ha gent que no hi pensa. No fa aquest exercici. El normal és l'altre.
Cal visibilitzar-les, evidentment. I per acabar, perquè doncs, en l'imperi passa el temps volant, eh?
Tempus
fugit. Digue'ns en què estàs treballant ara, actualment, si tens alguna proposta també per compartir amb nosaltres.
I el documental,
que és veritat, molt interessant, el documental, no?
La Francesca i l'amor.
El Tinder.
Sí.
Digues.
Bueno, el Tinder demostra que és inútil, no? La pel·lícula, això. Però bueno, jo ara estic treballant en un projecte molt interessant, perquè jo m'he fixat amb la gent que hi ha pel carrer que porten carros, carretons, no?, de supermercat i recullen ferralla. I normalment són emigrants i són homes. Llavors, fins ara, jo he gravat homes portant carretons, que bàsicament és un amic meu del Senegal, que va venir per fer aquest projecte, i ara ve l'altra part, interessant. Com que són dones emigrants que no volen donar la cara, o que, igual que ells, tampoc volen donar la cara, perquè en aquest cas era un actor, no? He pensat fer donar-los la veu. I llavors estic pensant de fer com un vídeo d'un programa de ràdio en el que una dona negra, o sí, es diu així, una dona negra entrevisti per ràdio a altres dones, emigrants, immigrants, i donar-los la veu perquè puguin expressar els seus, no sé, les seves emocions, per dir-ho d'alguna manera. I aquest és el tema amb el que estic, a part de que aquí davant meu tinc una pintura de 3 metres per 2, que vull començar a fer ja.
O sigui, que tens feina, però m'encanta això d'aquest projecte. Sí. Clar, jo sóc una apassionada de la ràdio i també de donar veu, no?, a aquesta, a aquest col·lectiu que moltes vegades
parlar, ni ens fixem.
Heu
de parlar, la Francesca i la Raquel han de parlar.
Ens posarem en contacte, ens posarem en contacte.
Aquí neixen projectes, jo veig.
La màgia de la ràdio.
Sí. Us convidem a l'exposició Art i Paraula, que hi ha al Museu d'Art. Hi ha una peça de la Francesca.
Que és Ramiro.
Boniquíssima, hi ha peces del Ramiro. I us convidem a venir a aquesta exposició perquè realment descobrireu un món molt interessant de diàleg entre obres d'art i literatura, que es, la vam inaugurar l'altre dia i va ser excepcional.
Dimecres i ahir en vam parlar també en aquest programa, podeu recuperar també doncs, a la carta, el podcast on vam parlar extensament també amb el Ramiro i amb el Gerard Torres Sant Martí i l'Esteban Martínez. Francesca, una abraçada gegant.
Puc dir una cosa, Francesca? Francesca, tu no creus, Francesca, per això que actualment en el món de l'art contemporani està bastant normalitzada la situació entre homes i dones? Jo sí. Perquè veig moltíssimes dones jo a tot arreu.
Sí, que ho veuen sempre normal tot.
I a mi m'encanta, i que consti que jo em miro sempre a l'art sense prescindir de si és home o dona, i les que més m'agraden són dones.
Sí, però jo veig que hi ha moltes exposicions que, per exemple, si només hi ha dones, es diu, mira, una exposició de dones, no? Sí. I ahí som. En canvi, si només són homes...
De segon nivell.
Sí. És dir, són homes, ningú diu res.
Perdoneu, acaba de dir la Raquel, l'Esteban, el Ramiro i qui més va venir?
És que jo anava a dir, i el Gerard Torres Sant Martí, i en aquest programa jo aposto molt fort per la cultura i normalment venen més homes que dones.
Veus?
I
ho veiem normal.
Bueno, jo li vaig dir a la Nati que vingués. Sí, va dir que no.
Mentre parlem de dones artistes, jo crec que ens equivoquem. Hem de parlar d'artistes dones.
Yeah.
És a dir, primer és l'art. Primer és la creativitat i després és el gènere.
Sí, però amb aquesta idea acaba sent un gran art que casualment és d'homes.
No, no. És a dir,
quan han fet audicions a cegues, la sinfònica, qui sigui, ha agafat tants homes com dones. Quan les audicions són sense una pantalla davant, acaben contractant amb un més home. Però primer és la música, deuen pensar ells. Escoltem la música i contractem. I dona el resultat que tots són bons els homes. Cuidado amb això. Això que dic és real, eh? Si no hi ha una pantalla invisible, contracten els músics homes.
Perquè encara estem en un temps de... Estem vivint encara en aquesta crisi.
Amb una patriarcalitat.
Però normalitzarem i transcendirem aquesta situació depressiva quan tots, entre totes, posem primer ets artista o creador o música o músic i després ets dona, comptant i sabent que les dones sempre creen a partir no de què faig, sinó qui sóc, perquè aquesta és l'altra diferència. Els homes parlen de què fan i les dones parlen de qui són.
Vols dir?
Absolutament.
Tu t'ho veus igual, Francesca?
No, jo crec que això ja és una opció.
És molt personal, això.
És una opció, que hi ha gent que ho fa, és evident, però és una opció. Jo personalment no estic en aquesta opció de qui soc. El que passa és que jo crec que com a artista, en general, home, dona, qui soc forma part de l'obra mateixa, perquè tot el teu bagatge el que fa aquella obra, no és una cosa que vagi independent de les teves, els teus coneixements, les teves investigacions, el teu ego i això, no? Llavors, clar, sí que que tots ho fem, parlem des de nosaltres mateixos,
sí, des d'aquest component biogràfic,
encara que et posi la distància i no sé què, no.
Escolta, perdona, jo quan vaig a veure...
Ens encanta.
Quan hi ha una exposició, per exemple, a Louis Bourgeois, que és una gran artista...
La de l'aranya.
Sí, que és una artista molt bona, jo mai m'he presentat allà pensant, mira, vaig a veure una dona, és un artista.
Vas a veure una obra.
Sí, és una obra. O la Frida Kahlo, o...
Sí, sí. És el que hauríem de fer. Per això hem d'educar en la mirada, des de petits, no? Tu perquè tens aquesta sensibilitat, no sempre passa. Tenim també que parlar amb el regidor, Francesc, un altre dia vine a l'estudi, convidadíssim.
Vine, que vens. Queda't aquí a Sabadell, ja. Volem que vinguis i t'hi quedis.
No, que quan vulguis, convidada.
Escolta'm, doncs moltes gràcies per trucar-me i per donar-me veu, per parlar, i que ja veieu, aquí em teniu.
I tant, a tu per les teves reflexions i també, evidentment, per tota la tasca i la teva trajectòria, doncs, alimentant també la cultura de la societat. Una abraçada, que vagi molt bé.
Una abraçada. Adéu. Adéu.
Com sempre, doncs, quin luxe, eh? És que jo crec que aquest imperi és interessant perquè vas pensar en una cosa, llavors un altre fa una altra reflexió i penses... Doncs és veritat, saps? M'encanta, perquè ens qüestionem, aprenem i compartim, sobretot, doncs, aquestes mirades. I ara també volem, doncs, nodrir els oients de tantes activitats que hi ha a la nostra ciutat. Saludem el regidor de Cultura, Carles de la Rosa. Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Molt bé. Primer de tot, ens agradaria, com sempre, que reflexionessis, que ens, doncs això, ens compartissis la teva opinió, el teu punt de vista sobre l'ego.
Mira, jo penso que l'ego és importantíssim, evidentment, que existeixi i tenir-lo, perquè és el que et dona una mica també la cohesió personal, no? Però no t'ha de dominar ni tampoc ha de ser l'objectiu final. Penso que gràcies a moltes vegades a l'horror al buit, aquest que tenim quan comencem una nova obra, com que ens resetegem, després de cada vegada que ens ha anat bé, amb el que sigui que haguem fet, quan comences un projecte nou i t'has d'enfrontar aquesta buidor absoluta, que dius, des d'aquí d'on comença la creació, això et fa tornar-te a situar en un espai on tu penses, espera't un moment que jo sigui capaç de tornar a crear, de tornar a fer això. I penso que a mi almenys personalment, em serveix per tornar-me a posar en el meu lloc i no anar-me enfilant cada vegada més cap a una mena d'Olimp que després, com li passa a Ícar, no? Et fots la gran hòstia quan se't fona la cera de les ales, perquè això no pot ser. I penso també que és molt maco, una cosa que l'altre dia veia el Palomas en la seva presentació al llibre, tenir aquest interlocutor ideal que et fa, que és la persona que penses que t'escolta quan tu fas servir la teva veu, també és molt bo, perquè a vegades crec que és una manera també de regular l'ego, no? De saber que hi ha aquesta humilitat, que hi ha aquest interlocutor invisible, que en aquest cas, era la seva mare, viva o ja amb altre tipus de presència, o perquè tots tenim aquesta persona, que potser en aquesta intel·lèquia, que la tenim allà situada com en la foscor de la sala, no?, escoltant-nos, i llavors també pensar que li hem d'agradar, l'hem de seduir, l'hem d'emocionar, hem de fer que senti, que percebi coses. Penso que també això és molt interessant, perquè sempre l'ego ha d'aterrar i ha de tornar a posar els peus a terra, si no, ens fa volar cap a un lloc que és molt perillós.
Doncs toquem també, molt interessant la reflexió, regidor, toquem de peus a terra i quines propostes ens vols també doncs compartir?
Per començar, que agafin sincronitzats, que vinen curves, perquè hi ha molta activitat. Ara tenim moltes coses que es posen en marxa, que no es perdin tot el que passarà amb dansa metropolitana, que ja està a punt d'arribar. Tenim, per exemple, ara ja entrant més en detall, la Neguet Lleig, que torna a l'Arlequí altre cop a estar a la ciutat, ara això sí a l'alternativa, però torna a haver titelles a la ciutat clàssiques, amb els contes clàssics, això és molt bona notícia per les famílies. Tenim un espectacle que jo vaig tenir l'ocasió per veure el divendres després de l'estrena, que és el Red Pontiac, molt, molt, molt interessant, a la bàscula, que per favor la gent no se la perdi, riuran molt, amb un bon Dolor de Titanes sobre l'escenari. També tenim el 75è aniversari de Sabadell Sardanista, que fa la Cluenda aquest cap de setmana, el dissabte, a l'Espai Cultura, i fan un concert molt, molt interessant, que també he vist que havíeu fet vosaltres bastantes referències.
Sí, ahir en vam parlar també amb el Francesc Manaut, amb el president. Sí.
Tenim el Teatre dels Somnis, un imperdible del 75è aniversari, en aquest cas de la Joventut de la Faràndula, que és un espectacle doncs, també molt transversal i que serà molt, molt interessant de veure. Un luxe de dansa que tenim a Sabadell, que és el Maldites Plumes, amb la Sol Picó. No ens el perdem, sisplau, al principal.
Fantàstica, també en vam parlar ahir, molt interessant, eh? Jo crec que és una proposta molt, també, que cal veure.
Jo penso que qui s'ho perdi realment és perquè no té l'oportunitat de poder venir, perquè si t'agrada la dansa és una gran ballarina, una gran coreògrafa i creadora, i penso que no ens la podem perdre. Els dos pillets, al Teatre Ciervo, que és l'espectacle que fan per tancar la commemoració del centenari del seu aniversari, i llavors tenim un èxit absolut també entre el que són les arts escèniques, que és el so de la música, el Teatre Sant Vicenç, que han hagut de prorrogar, i llavors tenim moltes altres activitats que estan vinculades, per exemple, a l'astronòmica, que estan fent unes observacions molt, molt interessants, les ballades de swing amb vermut en la TT, també la que hi ha en el Balboa. Després tenim el que ha comentat ara, també fa una estona a les Ordines, sisplau, la gent que no es perdi art i paraula, i sobretot que la vagin a veure amb tota la calma del món, que es posin 2 hores per endavant per poder gaudir de l'exposició amb silenci i amb molta calma. I després, de cara a la setmana que ve, que no, com que no hi haurà la secció, doncs crec que s'ha de comentar, sobretot que la gent no es perdi també, que ens arriba altre cop al Festival de Cinema de Terror, i per tant començar amb activitat i és molt interessant. Tindrem també al teatre principal el concert del Miravet, que també és un luxe poder-ho també a la ciutat, i ha arribat el cop a la DI a la cartellera de Sabadell. Està molt potent la Joventut de la Faràndula ara mateix, i també comencen les funcions al Petit Príncep a l'Alternativa, i ja no dic res més perquè crec que hem d'agafar sincronitat i començar a mirar-s'ho, perquè hi ha moltes activitats que no estic dient perquè penso que tot és important. Bueno, i també hi ha altre cop el Parapamón Especial Dones, vinculat també al tema de totes les activitats del 8 de març, que també recomano que mirem bé les agendes del 8 de març perquè hi ha molta activitat constel·lada entorn a aquesta celebració o aquesta commemoració, i penso que és important que també la tinguem tota situada. I bueno, i no em deixo l'arquitectura de l'emoció del cicle de Casablanca, que també es farà el dia 14, que també és un altre espai que penso que està sent un luxe aquest cicle del Benet. Estem tots entenent moltes coses i ell ha fet un gran esforç per ser molt divulgatiu, i amb la Montse Barderi, que també està aconseguint doncs, que tots veiem amb uns altres ulls el Benet, que ja, si ja l'admiràvem ara, doncs a sobre, com que estem aprofundint i entenem moltes més coses de la seva obra, doncs és molt, molt interessant que la gent hi pugui assistir.
I ve el David Casanova tocar el piano.
També, correcte.
Serà un concert també a l'última sessió del Benet Casablanques. Gràcies, Carles.
Doncs sobretot no us ho perdeu i mireu-vos els sincronitzats, perquè ja dic, estic dient només així de puntetes moltes de les coses que estan passant, però no, n'hi ha moltes més que no ens podem perdre.
Però és interessant perquè has fet un bon tastet, un bon resum, i això, la gent que busqui sincronitzats, i demostrem una vegada més que no hi ha excusa, que hi ha activitats i propostes
moltíssimes
per a tots els públics.
Moltíssimes. Ja dic que hi ha moltes coses que estan fent en l'àmbit privat. No es parla també de totes les presentacions de llibres que hi ha a les llibreries de Sabadell. Hi ha moltíssima
activitat. La Gemma Ruiz el dijous, amb la Laura Rossell, al Casal Pere IV.
Correcte. Vull dir que, a més a més, és que hi ha tants cicles i tantes coses que penso que hi ha per tots els gustos i tot tipus de disciplina. Sobretot i tot el que és un músic en viu, també que tothom revisi el que fa la capella, el que fa Morrosco, el que fa la música, etcètera, perquè el que fa totes les sales que estan programant constantment.
Ai, sí, que ara que arribi ja el bon temps, també, no? I per fer també doncs barrocs musicals.
Sí, ara és un gran moment per posar música en viu a la ciutat i, a més a més, gaudir-la des d'un acte tan maco com és fer un vermut amb els amics.
Una abraçada, regidor, que vagi molt bé, molt bon dia.
Una abraçada, fins ara, bon dia.
Quina intensitat, eh? Digues.
Hem de fer un resum.
No donem l'abast.
Sí, perquè si a les 12 ens fan fora, que ja venen els companys informatius. Ramiro.
No, jo només volia dir que m'havia deixat una cosa, que quan una obra d'art és bona, les que m'agraden a mi, mai són ególatres i pretensioses, mai. Sempre veus una espècie de tensió que és provocada pel dubte i per la por aquella, que ai, 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 què passarà, si sortirà, no sortirà. Tu veus una bona obra del Miró, de qui sigui, del Tàpies i de gent, de tothom, les bones tenen aquest punt de no saber gaire bé si estan mig perduts a vegades.
I tant. Mira, afegeixo també una referència. Ara que parlàvem del Benet Casablanques o de la Fina Miralles, normalment els artistes, els genis, són els que tenen després menys ego,
El pitjor és el frustrat, perquè no té prou reconeixement i és un mediocre. Aquest té un ego immens. El que ho ha aconseguit acostuma a viure molt tranquil.
Segurament. Jo li volia fer una pregunta ràpida a la Maia. La Maia està fent un projecte molt interessant que va sortir de la taula d'arts visuals, que és el projecte que estem preparant pel 2024, i en el fons el que està fent és una radiografia dels egos artístics dels últims anys, des dels anys 80 fins a l'actualitat. Jo crec que ella justament ara en aquests moments té bastant clara la radiografia dels egos de tots els artistes sabadellencs.
El projecte serà... Cadascú va per ell?
Sí, sort n'hi ha. Està molt bé. És a dir, en un sentit, de que cada artista té aquest món, s'escolta la seva ànima i fa aquest camí de silenci, i però també de viatge. És a dir, hi ha com unes línies que es repeteixen, És a dir, l'artista viatja cap endins però també cap enfora, I el viatge sempre és un aprenentatge.
Algun dia de venir i explicar-nos aquest projecte en profunditat,
perquè és absolutament interessant. Se'ns acaba el temps i tenim la Núria García també per posar-nos al dia de l'actualitat. Una abraçada, salut i llarga vida a l'imperi.
El matí de Ràdio Sabadell. Cada dia de 2:15 fins la 1 del migdia.